Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12:20. Avui dimarts ja. Avui és l'endemà. L'endemà de la Diada, l'endemà de les roses multicolor, l'endemà dels llibres, l'endemà dels rànquings, que no m'agraden gens, però que en parlarem també. L'endemà. Doncs sí, l'endemà ha tornat a sortir el sol i segueix havent vida. I el món gira, afortunadament. I nosaltres estem aquí, des de Herrera en Cope a Lleida, per acompanyar-te, per parlar-te de la informació que t'interessa, la de casa, la del barri del costat, del carrer del costat o del poble que tens a 5 quilòmetres. Doncs nosaltres ho fem cada dia de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica i al final... Quatre gotes, i brutes, ja ho sabem que és per la pols d'Àfrica, que la tenim a l'atmosfera a sobre de la península Ibèrica, però quatre gotes van fer el tancament de la Diada de Sant Jordi, cap a 7:45 aproximadament. Buscarem avui la previsió meteorològica, farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, parlarem del POUM, seguirem parlant del POUM, perquè demà hi ha ple extraordinari per dedicar el POUM a l'Ajuntament de Lleida. Avui estarà amb nosaltres Sergi Talamonte, regidor del Comú de Lleida, per parlar de les seves propostes, de com veu el POUM i com creuen que hauria de ser. Ja hem parlat amb d'altres polítics de Lleida que ens han explicat la seva versió. Demà tenim aquest ple extraordinari i per això avui estarà amb nosaltres el regidor del Comú de Lleida. També parlarem de barris amb el Cosme Garcia i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una, com sempre, amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una obrim la Nacional 240. Parlem de cuina, parlem de moda i a 2:15 la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Ara en tenim 22 de graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb alguns intervals de núvols a les comarques de Lleida i, a més, creixeran núvols d'evolució en zones de muntanya, on a la tarda podem esperar alguns ruixats dispersos, sobretot cap a la zona del Pirineu. Les temperatures pugen una mica més. Hi haurà màximes de 27 graus avui a Lleida, 28 a Balaguer, 26 a la Seu d'Urgell, a Tàrrega 25 graus, a Viella 23. El vent continua fluix, variable i amb tendència a bufar de sud-est. De cara a demà esperem una jornada força assolellada, cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols alts. Aniran creixent núvols d'evolució també en punts de muntanya que al Pirineu poden deixar-nos ruixats dispersos al llarg de la tarda. Tampoc no en descartem en punts de la plana. Les temperatures pujaran més de dia, de nit no variaran. Tindrem ja màximes de 30, per exemple, a la capital del Segrià, amb mínimes de 12 a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 9 graus a la Seu d'Urgell i 8 a Viella. El vent es mantindrà fluix, variable, amb tendència a bufar de l'est i sud-est durant les hores centrals del dia.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs com dèiem, els carrers de Lleida es van omplir de gent, de roses, de llibres, des de primera hora per celebrar Sant Jordi. A més, la rosa groga va tenir un cert protagonisme. I, a més, d'entre els llibres més venuts, s'apuntava a títols de novel·la negra sobre l'1 d'octubre o el conflicte amb l'art de Sixena. Mira, de manera més concreta, La dona de la finestra, de J. Finn, i el darrer llibre de Martí Gironell són els més venuts a Lleida durant aquest Sant Jordi 2018. Pep Coll i les novel·les de gènere negre de Montse San Juan i Marta Alós encapçalen les vendes entre els autors lleidatans. I ara, com a dada curiosa, el 83,3% de la població de Lleida que llegeix al transport públic ho fa en format digital. La mitjana arreu de l'Estat és del 52,17% i el gènere preferit pels lectors és l'històric. De fet, a Lleida, el 50% d'aquest tipus de lectors trien la novel·la històrica, mentre que, per exemple, a Barcelona són el 35,71%. Segurament la comoditat de portar més d'un llibre en un, doncs, en un format molt reduït fan que el llibre digital triomfi en aquestes situacions. Llegir al transport públic, en una sala d'espera, en fi, itinerant, per entendre'ns. Segurament a casa, ben assegut a la teva cadira, al teu sofà, doncs encara aquest tant per cent de lectura amb llibre electrònic sigui encara força més baixa. Per cert, des d'ahir es van tornar a tancar els accessos al riu Segre a Lleida per la crescuda del cabal del riu. S'han arribat als 162,7 metres cúbics per segon i també s'ha prohibit el pas a Balaguer amb 130,2 metres per metres cúbics per segon. I abans de parlar d'esports, anem a comarques. L'alcalde de Balaguer tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana a les properes eleccions municipals. La candidatura de Jordi Ignasi Vidal ha estat avalada per unanimitat a l'assemblea local.
Control motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix. Ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esports, parlem de futbol. Gerard Albadalejo insisteix que Lleida encara no està descartat, malgrat que reconeix que ara sí, això ja ho havíem dit, crec, però que ara sí ja no hi ha marge d'error. De fet, el cap de setmana passat tampoc hi havia marge d'error i fa dos tampoc n'hi havia ja de marge d'error. Però, mira, de moment ve que els altres resultats, el Cornellà el perde, doncs ens segueixen ampliant aquest marge d'error. El tècnic lleidatà pensa que al seu equip només li va faltar el gol aquest diumenge passat davant de l'Hèrcules d'Alacant i insisteix que amb 60 punts segurament s'entrarà al play-off.
La ciencia mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I com hem avançat al principi del programa, avui està amb nosaltres el Sergi Talamonte, que és regidor del Comú de Lleida, l'Ajuntament de Lleida. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlem del POUM. I a més anem directament a parlar del POUM perquè demà hi ha un ple extraordinari només per debatre aquest tema que escolta, que darrerament està aixecant titulars. Jo diria que n'està aixecant molts i potser tu em diries que n'està aixecant pocs.
Exacte. El problema és que el planejament no s'ha parlat a fons com s'hauria de parlat i la ciutat no ha pogut dir tot allò que s'hauria de pogut dir com normalment se fa. La tramitació de planejaments duren molts anys, però duren molts anys des que tenim una proposta de planejament, no des que es fa l'abans POUM. Des que tenim una proposta de planejament, aquí, corre, en tres mesos volen aprovar el planejament general. Que és una barbaritat.
El POUM, aproximadament, ve a marcar els propers 15 anys.
Són 15 anys, tres quinquenis. Ens marca no només el creixement urbà de la ciutat, sinó les estratègies econòmiques, les estratègies comercials, les estratègies de desenvolupament agrari. És molt important per la ciutat. És un document que marcarà el futur de Lleida. I és un document en el que la gent, la majoria de la gent, la majoria dels sectors vius de la ciutat no han pogut dir què pensen de la proposta de planejament. Han pogut escoltar les meravelles que ens ha contat l'equip de govern, i tot, però no han pogut escoltar tot allò que han obviat i tot allò que falta per explicar del POUM i tot el que es podria treure de les repercussions que hi haurà del que ens estan proposant.
T'ho dic perquè en el seu moment, fa dues setmanes aproximadament, l'alcalde de Lleida va estar aquí assegut, li vam preguntar això, que els altres grups doncs es queixaven de que no havia, i va treure tot un seguit de xifres, de vegades que s'ha exposat el POUM, de on s'ha anat a explicar, de reunions que han tingut, etc.
Sí, els vaig comentar a la comissió informativa, mirant els tècnics que van redactar el POUM, de quina cara es posarien ells, si haurien de fer aportacions amb aquest document, un document extensíssim, amb plans d'ordenació, amb 200 i pico fulls a la memòria descriptiva, amb unes normes urbanístiques enormes. Quina cara s'hi quedaria amb ells si haguessin de fer aportacions després de veure un PowerPoint amb una explicació sesgada i tenir 5 minuts per a poder dir què penses? Això és el format de participació que l'equip de govern es pensa que ha de donar a la ciutat per dir què és el que pensa respecte al seu futur? Claro, han fet moltes explicacions i molts públics reportatges de la seva visió de lo que ells pensen que la gent s'ha de creure de lo que hi ha allí, però quan comences a rascar, de seguida veus el llautó.
Des del Comú de Lleida, vosaltres al final heu resumit amb 30 propostes la millora del POUM, que suposo que demà al ple exposareu o intentareu explicar, i a més les heu unit amb 5 grans temes, com són habitatge, urbanisme i mobilitat, medi, xarxa viària bàsica i horta, que no són poc importants, un respecte a l'altre.
Bueno, nosaltres el que hem intentat és, respecte a la proposta que ens havien donat, que era molt complexa de poder millorar, fer aportacions de millora de temes capdals. Però el planejament general és un document de microsituacions. Vull dir, l'hauríem d'haver fet en realitat 200 o 300 aportacions, perquè hi ha molts petits detalls a millorar i moltes afectacions a molta gent de lo que serà els futurs dels barris, lo que serà la mobilitat, de lo que serà el creixement urbà, de lo que serà la trama urbana, de lo que seran els parcs, de lo que seran les zones verdes, els eixos comercials. Tot això és molt difícil d'encabir-lo en un document d'esmenes, i més amb un espai de debat que te'l tanquen amb menys d'un mes, amb dues reunions, amb un exigint-te si votes a favor t'escolto i si no votes a favor no cal que siguin parlant i ja pots marxar, vale? Amb una voluntat d'apropiar-se d'un document per part de l'equip socialista quan el planejament general no és del Partit Socialista, és de la ciutat, perquè probablement se desenvoluparà en governs que no tenen res a veure amb els que hi ha al govern. És un tema molt complex poder fer aportacions en aquest sentit. Però bueno, hem anat a incidir en els temes més capdals, més importants, el que marcarà d'una forma més determinant el futur de la ciutat.
Mm-hmm. Què és el que proposeu vosaltres? És a dir, quina visió de ciutat teniu vosaltres que no coincideix amb la que ha presentat l'equip de govern?
Sobretot en la gestió de l'espai públic, i en la gestió de com fem un creixement de la ciutat que sigui agradable i que contrarresti la densitat de la trama urbana que tenim ara mateix als creixements de la primera i segona eixample de la ciutat. Tenim una trama urbana molt densa. La sensació que tens quan camines per Príncep de Viana, amb aquells edificis alts, amb aquests carrers estrets, amb aquestes voreres que pràcticament no passen dues persones, amb quasi tot l'eixample de la ciutat, això s'ha de contrarrestar. Ha sigut un error de creixement que ha vingut de base, perquè socialistes són així, han vingut hipotecant el futur de la ciutat en pro dels interessos de constructores. I el que intentàvem era fer un segon creixement ampli, amb molt espai verd, amb equipaments, amb vialitats amples, amb carrils bici. Tot això és perfectament viable i és econòmicament sostenible. El que ens trobem és que tenim el planejament que ens plantegen un creixement de trams urbanes molt densos i tenim un desenvolupament de lo que són els sectors nous que no aportarien amplitud a la ciutat. És el que hem intentat contrastar des del punt de vista d'urbanisme. Després tenim un problema generat a l'Horta de Lleida enorme. Vull dir, hi ha una legalització d'urbanitzacions a l'Horta de Lleida que generarà un conflicte de compatibilitat amb l'activitat agrària immens. Si generes 20 i pico nuclis urbans, tal com està planejat a l'Horta de Lleida, els problemes amb la... els fitosanitaris, les distàncies a granges. No tenim una ordenança de granges, però quan generem una ordenança de granges anirem al mateix sentit que totes les ordenances dels nostres entorns. Tu imagina't que alrededor de cada nucli urbà que generes dels 20 i pico nuclis urbans de l'Horta de Lleida comences a fer cercles de 400 metres que te queda de l'Horta de Lleida per activitat agrària. És que el problema que genera el planejament en l'Horta és aquest. I després, a més, no ens soluciona el problema de mobilitat. No genera prou aparcament. Si no tens prou aparcament, no pots fer una peatonalització del centre històric. No li pots donar tota la potencialitat que té a l'espai de comerç. Un altre tema molt greu que hem de tractar del planejament és l'estructura, l'estratègia comercial. Ens plantegen, ja d'entrada assumeixen la implantació d'un parc de mitjanes superfícies a Torres Falses quan encara no està aprovat el planejament, ja introdueixen aquest planejament allí, amb la qual cosa els convenis urbanístics decauen. Això és molt greu. No pots introduir al planejament general un interès particular, perquè el planejament general, recordem que es fa per l'interès públic, s'ha de fer per l'interès públic i s'ha de fer en consens, és el que marca la llei. ¿vale? Pues allí estan introduint un interès particular. Després també tenim la possibilitat de construcció d'un gran centre comercial a lo que és la L11, impulsat per Carrefour. Uh-huh. Tenim un altre centre comercial a Gardeny, al cantó d'un sector amb una compatibilitat amb comercial que està perfectament preparat perquè comencin a créixer mitjanes superfícies. I després tothom parla de Viàlia. Tothom diu a l'estació de tren, perquè allí sí que és estratègic col·locar un centre comercial, no? Pues ens trobem que l'alcalde diu sí, sí, farem el centre comercial a Viàlia perquè així potenciarem l'eix comercial i no sé què, i després diu que te'n va a fer reunions amb el ministre, però te trobes que mires els pressupostos generals de l'Estat, que són ja la mà del corder, i no hi ha ni un euro per cobrir les vies. A què va anar a Madrid l'alcalde? Perquè si no es cobreixen les vies, ningú muntarà un centre comercial. És fum. Què vol? Despistar l'atenció de lo que realment està dibuixat el planejament.
Teòricament, el centre de Viàlia, si no recordo malament, està previst, o estava previst, just davant del que és la terminal de l'AVE.
Sí, el centre de Viàlia en realitat cobreix tot lo que ara està destapat de les vies, uh-huh. Lo que encara podem veure de les vies, tot allò s'hauria de fer un cobriment de vies igual que es va fer a Malàfia, uh-huh. I al damunt va un centre comercial i una passarel·la de punta a punta, o sigui, connecta Príncep de Viana amb Pardinyes. Això seria molt interessant, però hi ha d'haver el finançament.
Correcte.
Si no hi ha el finançament és fum, és com el parc dels Barrufets. Farem un parc dels Barrufets, vale, sí, sí, però si no hi ha inversió, si no hi ha finançament, en què ha quedat tot allò? Vale?
Bueno, ja ho has vist, en què ha quedat?
Bueno, pues estem en la mateixa situació. Desviem l'atenció, corre, fent fum, però el que realment està dibuixat al planejament són el que hi ha la normativa urbanística. El que hi ha la normativa urbanística és un parc de mitjanes superfícies, un centre comercial a l'L11, un centre comercial a Gardeny Instituts, i una destrucció del teixit comercial de la ciutat que caracteritza Lleida, un eix comercial a l'aire lliure el més llarg de segur d'Europa, que és referent a tota la seva àrea d'influència. Això ho posem en perill per la implantació de grans centres comercials a les afores de la ciutat, uh-huh. Que són una barbaritat, que són focs d'encenalls que duraran el que duraran.
Sergi, demà teniu aquest ple extraordinari per parlar del POUM. Escolta, digue'm, a nivell personal, ara ja és una pregunta més personal, però digue'm, a nivell personal, digue'm una proposta que tu explicaràs demà, que defensaràs demà i que et dona la sensació que t'estàs picant de cap contra la paret una i una altra vegada perquè o no te l'entenen o no te l'accepten.
Entendre sí que l'entenen. El que passa és que no la volen acceptar. No volen acceptar el defensar un futur per Lleida de qualitat. Temes tan importants com el tema de l'aparcament, que el que fa falta generar més aparcament, com hem comentat abans, són capdals per al desenvolupament estratègic de la ciutat. Temes tan importants com tenir una estratègia clara des d'un punt de vista econòmic i industrial i que això estigui reflectit al planejament. Perquè no només és urbanisme el planejament, també són estratègies, uh-huh. Estratègies de desenvolupament de ciutat. Això no està al planejament. El planejament està dissenyat per fer un procés especulatiu, però no per estar al servei de la gent, perquè no són temes concrets, és tot el conjunt. Uh-huh. Tot el conjunt del planejament defineix un futur o un altre a la ciutat.
Són les línies mestres dels propers 15 anys i després cada any doncs, s'ha de fer les actuacions respecte a aquestes línies mestres.
Bueno,
teòricament és això.
Està definit per quinquenis, uh-huh. Però hi ha coses tan... Un tema, per exemple, que vam estar parlant. Detall, anem a detalls. Un tema que vam estar parlant. El desenvolupament del carrer camí de la Mariola com un eix viari principal que connecti la ciutat amb la Nacional 200, a la Nacional 2... Uh-huh. Estava definit el planejament a la primera proposta que ens plantejaven com a el tercer quinqueni, però ni l'Ajuntament posava un euro ni els sectors afectats posaven un altre euro. Estaven 27 milions d'euros que havia de finançar una administració externa. Això vol dir que no es farà, perquè ho plantegem d'aquí 15 anys i si algú ens porta diners, ¿vale? Quan és algo que hauria de ser prioritari, uh-huh. I prioritari no només la gestió del camí com un eix viari principal, sinó la construcció de corredors de vianants. Allí hi ha morts, hi ha gent que camina per aquell camí i hi ha atropellaments.
Bueno, és que allí la línia està pintada just on comença la herba, no hi ha història, no hi ha voral.
Són coses tan greus i tan importants com aquesta, vull dir, definir la qualitat de vida i fins i tot la seguretat de les persones. Pues bueno, després de parlar en una reunió que no ens van acceptar cap proposta, la Rosa, veient que realment teníem raó, el que agafa és ficar la gestió de lo que és el camí de la Mariola al primer quinqueni. però segueix sense ficar finançament. 27 milions d'euros que aportarà una altra institució, una altra... Si no hi són els diners, no es farà res. No diem, fem una aportació de municipal, diem-li als sectors que estan afectats que han d'aportar una part de diners, és barat. És relativament barat. Els primers quilòmetres de la carrera del Camí de Mariola hauria de tenir voreres per vianants. Perquè, perquè és obvi. No? Vull dir, no esperem a que ens vingui una altra administració a salvar-nos les garrofes d'algo que hauríem de fer com a interès de ciutat. Pues això, aquests detalls te'ls trobes a tot el planejament. I són molts petits detalls.
Sergi, sense tenir una bola de vidre, però ara demanaré que et llances a la piscina re, en 10 segons. Què passarà demà? Buah. Què creus que passarà?
Demà hi haurà un debat molt intens.
Entenc que tothom donarà les seves, els seus punts de vista, però després s'ha d'acabar votant.
Sí. Demà hi haurà un debat molt intens, i sembla que està tot dat i beneït. Però hi haurà un debat molt intens. Mm-hmm. Estem jugant el futur de la ciutat, i ens estem jugant el futur de la ciutat a esquenes de la ciutat. Perquè estic segur que molta gent del que s'està escoltant no sap el que és el POUM. Aquesta paraula tan rara, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que és una cosa que es tramita cada 20 anys, l'última vegada es va fer a finals del 90, i que marca l'estructura i defineix la ciutat. Aquest és la potència del ple de demà. És una cosa que no tornarà a passar fins la següent generació.
Correcte. És que, clar, des d'aquí 15 anys no en tornarem a parlar d'això.
I sembla que haguéssim de fer-ho corre, que hem d'aprovar abans de que s'acabin que arribin les eleccions. Per què l'hem d'aprovar corre, abans de que arribin les eleccions? Potser és que la cadira es mou i que perdrem les eleccions i que ho hem de deixar tot lligat? No podem debatre-ho, com se fa a tot arreu, i arribar a un consens de municipi per aprovar el planejament? Tot això és el que hi haurà demà damunt de la taula.
Sergi Talamonte, regidor del Comú de Lleida, a l'Ajuntament de Lleida, avui ha estat amb nosaltres parlant del POUM i d'aquest ple extraordinari que tindrà lloc demà a l'Ajuntament de Lleida. Sergi, gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.
I ens falten aquests 2 minuts per arribar a 3 quarts, però és que ara anem a parlar de barris, a Cosme Garcia.
Comencem amb els nostres barris, en Ricard. Ja veus, cada setmana tinc aquí l'atansament d'un president de les diferents entitats. I avui parlem d'una entitat suficientment important. És l'Associació de Veïns del Noguerola, Estació Avinguda del Segre. Miquel Lluís Sabater, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia, Cosme.
Bé, parlar amb la teua entitat és parlar amb una entitat veterana i una entitat amb la qual té identitat pròpia. En quin moment es trobaríem ara l'associació vostra de veïns que on se va fer ja la fusió? Han guanyat amb la fusió?
Bueno, es podria dir que sí, perquè el moment que ens trobem ara és un moment dolç, que voldria tota junta, tot president, en primera persona, perquè estem envoltats d'obres. O sigui, concretament a la zona de l'Avinguda del Segre, que va ser la part fusionada, hi ha 5 carrers amb obres, hi ha 3 places amb obres, i pràcticament anar pujant, la Rambla de Ferran es connectarà abans de final d'any a l'estació, i més amunt estan projectades canvis de direcció, obres, al carrer Clavé, al carrer Condes d'Urgell i a la plaça de l'Auditori, que s'ha adjudicat amb un taller d'urbanisme molt important d'Eivissa i es convertirà en la més important plaça de la ciutat de Lleida. Un moment dos per un president que està a punt de marxar, vaja.
Bueno, d'això ja en parlarem, però Miquel Lluís Sabater, una de les rotondes més complicades que hi ha a la ciutat de Lleida està precisament a la plaça Berenguer, a la qual és molt difícil la sortida cap a la Rambla Ferran i es complica moltíssim. La gent té fins i tot por, no?, amb aquesta rotonda.
Bueno, això està previst. Això, efectivament, és una de les obres que no t'he comentat, perquè se m'havia passat, perquè estem parlant de memòria, no?, i està previst que de les 4 vies que hi ha a l'Avinguda Príncipe de Viana, jo visco precisament ara hi ha un carril bus que baixa, que va ser molt polèmic al seu moment, a l'època de la Marta Camps, que la vam discutir i combatir molt, i que baixa pràcticament de la plaça d'Europa fins a l'Indivi Limandoni, per dir una cosa, a l'estació d'autobús.
Sí, sí.
Això està previst, que aquest carril bus, la part del nostre barri, que és el Noguerola Estació Segre, desaparegui. I com desapareixerà? 2 carrils de baixada, 2 carrils de pujada, que continuaran sent 4, i dels 2 carrils de baixada aniran directes a confluir amb el pont Príncep de Viana, que això es tenia que haver fet en un principi, això va ser un gran error, hi haurà una comunicació directa amb el príncep de Viana, traient dos arbres que hi ha a la punta d'aquesta rotonda que ens digues, de la plaça del Berenguer IV, enfront de la façana de l'estació, sí. I aquests dos arbres se reubicaran en un altre cantó. No sé si d'aquella mateixa gesta que hi ha a plaça Berenguer IV o en un altre lloc. Ja me perdo per aquí, no?
Ja.
Amb tants datos, però la confluència de Príncep de Viana amb el pont Príncep de Viana serà directa i no caldrà fer la rotonda. Això també està previst.
L'entrada a la ciutat de Lleida és precisament quan venen amb l'AVE, la gent amb una estació que tothom sí. La troba com meravellosa i que tenim la gran sort sí. Que l'AVE para Lleida al centre ciutat. El que sí que la gent diu que com és que, bueno, sent una ciutat tan ferroviària no ha aconseguit mai de tindre pues, una màquina de tren o algun vagó o alguna cosa significativa com pot haver, pues, no sé, pues, ara penso jo a Salou, a Barcelona, sempre en una ciutat ferroviària hi ha un motiu. En canvi aquí tenim arbres, una rotonda molt grossa, però cap motiu ferroviari, no?
Pues això ja se m'escape, perquè claro, això, jo crec que això ho ha hipotecat a DIF. Per dir-ho d'alguna manera.
Yeah.
Mentre hi ha Red Nacional de Ferrocarriles Espanyols, Renfe, sí. Doncs jo crec que hi havia aquell regús, no? Des de sempre, jo crec que això hi seria, el que tu em comentes ara, estaria exposat a la façana d'aquest gran edifici que té l'estació de Renfe. Però jo crec que al posar aquestes màquines tan modernes, aquestes estructures tan modernes, aquesta alta velocitat, se mos escapa i se mos ha escapat.
Jo penso que el propi alcalde estava interessat que això fos així, a part del Museu del Ferrocarril, del qual s'havia pues parlat no molt, no?
Pues no és, Cosme, no és.
I l'estació d'autobusos que us uneix a vosaltres amb sí. Pardinyes, què en saps?
Jo, hi ha un forat, sí, està licitada per la Generalitat, perquè això depèn dels transports, estan transferits a la Generalitat, i davall de Príncep de Viana, confluent a l'Avinguda del Segre, hi ha un forat, un buit, no?, reservat, medit i previst, perquè l'estació d'autobusos obsoleta que hi ha aquí a l'Avinguda de Madrid...
jo diria vergonyosa.
Rondal,
jo diria vergonyosa,
exactament, doncs anirà per aquí. Jo li vaig preguntar al enginyer Jordi Domingo si caben a dins d'autobusos. I ell va dir que sí, i em va dir que ho havien medit i que cabien tots els autobusos que hi ha a l'estació d'Alla i més autobusos, davant d'un criteri d'un enginyer, jo mai de callar i ho haig d'acceptar. Em va dir que en tot i per tot hi cabien. Sí. I hem de lluitar perquè aquesta estació d'autobusos vingui pues, ben aviat possible.
Seria una mica com la llançadera que hi ha a Saragossa, no? Una mica seria...
Sí, una intermodal, efectivament.
Molt bé. Miquel Lluís Sabater, també hem de parlar d'una plaça, una plaça polèmica, la plaça de l'Auditori.
Bueno, la plaça de l'Auditori nosaltres hem tingut que rebre que sota la pluja d'una... d'un arreplegament de firmes i llavors una plataforma per anar en contra de la plaça i, bueno, en tot i amb això, nosaltres, la nostra associació ho té clar i determinant, no? Nosaltres allí volem plaça i entenem que els cotxes es poden ubicar als carrers colindants, o sigui, a carrer Salmerón, a carrer Sant Ruf, a carrer Clavé, a carrer Comte d'Urgell, i així serà, no? I així serà, però... nosaltres ens hem vist molt hipotecats per aquesta contrarietat que han fet pràcticament la majoria de comerciants en aquesta zona i en contra de la plaça, perquè serà una cosa no sol pel barri, sinó per la ciutat de Lleida, i que serà un orgull per tot lleidatà. Però la cosa és així, no? Tots no opinem el mateix.
D'alguna forma sempre acusem a les institucions, però a vegades els ciutadans han de ser conscients de que ha d'haver espais dissuasoris, com hi ha a totes les ciutats. La gent vol deixar el cotxe davant de casa, la gent vol portar el nen fins a l'escola davant mateix de la porta. Això no passa a altres ciutats. Per aquí ens hem mal acostumat, poder, no? S'hauria de dir així, no?
Sí, sí, jo tenia el cotxe davant de casa, amb un pàrquing que es van fer als baixos, però el propietari d'aquests baixos, que era abans el propietari dels terrenys, el va llogar en dos o tres mans, i nosaltres vam tindre que marxar d'aquí. Jo tinc a dos carrers més enllà de casa meva, i no passa res. O sigui, jo surto de casa i el vaig a buscar a dos carrers, el vaig a buscar a Bobalà, i abans el tenia davant de casa. Però, bueno, això és la modernitat, això és el segle XXI, això adaptamos a les circumstàncies, i jo li vaig comentar aquest fet d'aquest enfrontament o d'aquesta no acceptació per part de certes persones de la plaça, com si diem, i la regidora d'Urbanisme Interior me va dir, nosaltres no fem places dels lleidatans. Vale. Yeah. Va convèncer, no? Yeah. I la Junta n'està convençuda, van votar 14 vots dels que som a favor de la plaça i cap ni en contra ni abstenció. O sigui, això vol dir que algú està equivocat, no? Ja. I per supost, nosaltres no, vagi.
Miquel Lluís Sabater, en aquest moment jo diria que les entitats estan una mica cansades, estan fatigades. No hi ha renovació.
Jo el primer.
No hi ha renovació. Cansat, A vegades diuen que la gent no vol marxar, però és que la gent tampoc se vol vincular, la gent no se vol comprometre. A vegades el meu lema aquell de 24 hores del dia que tinguem l'ésser humà, una no puguem dedicar als demés, som prou desgraciats, no? Que aquesta societat no funcione, no? Jo crec que una hora, tu que ets un home que ven del moviment cultural, social, benèfic, és llastimós, no?, que la gent no es vulgui vincular amb aquestes entitats i tampoc se vulguin associar, que aquesta és una segona, no?
Pues sí, estem preparant una campanya de captació i, bueno, jo el que diria és que jo sóc un dels primers cansats perquè porto 20 anys enfront de l'associació tal com a president en funcions i president després, i aleshores jo m'he plantejat que en 74 anys que compliré l'agost, al setembre jo ho he de deixar. Ho deixaré tot i per tot. En principi tenia intenció de posar el càrrec a disposició per si els podia ser útils. Segurament, no ho sé, ho he de dormir molt aquest estiu, però en aquests moments no el presentaré el càrrec. Ho deixaré per complet. Descansaré.
I com veus tu també el funcionament? Se va fer aquí una assemblea de la CONFAC, que és la Confederació de Federacions d'Associacions de Veïns de Catalunya.
Hi va estar.
Jo també vaig ser-hi una hora i mitja i bueno, les singularitats que ells tenen no són les nostres, ni molt menys, els temes de l'aigua, els temes de vivendes, etc. Però
com vas veure, tu estaves a baix, jo dalt, i en aquest moment que ens vam veure, el que et vaig veure jo està el tema de les pensions.
Sí, efectivament.
Si et recordes.
Sí, una mica...
Jo vaig estar la part de les pensions, sí, però que és el que a mi jo coneixo més, perquè he treballat 50 anys a la Seguretat Social i he fet cap de pensions de la ciutat de Lleida.
No, la veritat no picàvem malament, el que passa que són singularitats molt globals per una banda, per altres molt significades a Barcelona, que no té res a veure en Lleida, per exemple.
Jo un professor universitari i un abogat moment que vam estar a la xerrada
Per cert, molt bo, jo penso que són bones aquestes trobades, però com veus tu el funcionament de la FAP actualment? Tu veus que hi ha un ressorgir, que hi ha una il·lusió, que l'escola de participació ciutadana una vegada per totes funcionarà, tu com ho veus?
No ho sé, jo de la FAP, després del desenganx que vaig tindre, aquest any el Toni Baró em va... Bueno, aquest any, l'any passat, va ser...
Te van demanar d'estar a la Junta, sí.
Te van demanar estar a la Junta, amb un dels càrrecs més importants de la Junta, i jo no hi vaig voler entrar, o sigui que tampoc hi entraré ara qualificat. Sé que estan fent una bona labor, tant el Toni Baró com el Rosselló, com el Joan Maria Bergua, com el president de Mangranès i com el Francesc Caballero, en fi, tota la gent que hi ha. Estan treballant força i molt, però jo ja em vaig desencantar el seu moment i no hi tornaré. El fet és que no vaig acceptar el càrrec que em proposava.
Per acabar, Miquel Lluís Sabater, a vegades, ara que acaba d'haver un regidor fa un moment, no acaba d'entendre el tractament que es dona a certes entitats, a les entitats veïnals, a les cases regionals, de ser regidors amb un llenguatge una mica de desconeixement del que és el tema, no? Jo penso que és així. Jo no ho veig mal a fer, però jo crec que per estimar cal conèixer. I em penso que a vegades s'han fet expressions al Saló de Plens no gaire gratificants per aquells que han donat moltes hores de la seva vida al voluntariat, no?
Bueno, jo crec que ara l'Ajuntament està passant un moment difícil, està passant un moment de que a nosaltres se'ns ignora totalment, o sigui, per unes parts i per unes altres, uns hi posen l'equip de govern i està posant a un any vista tot el que pot en quant a obres, i l'equip de l'oposició, poguéssim dir, doncs no ho sé, va a la seva, i nosaltres ens trobem al mig de tot això, no? Nosaltres som els que ho païm. Nosaltres estem desencantats de que hi hagi aquest moment i, bueno, nosaltres ens despedirem per almenys jo, a la festa major que ja tenim preparada, que són els dies 31 de maig, 1, 2 i 3 de juny, i, bueno, després passarem l'estiu, farem eleccions i, bueno, ja l'Ajuntament anirà pel seu cantó, continuarà oblidant-nos, com sempre, i l'oposició, com no. O sigui, la cosa està així.
Miquel Lluís Sabater, pot parlar com a un dels pregoners que va haver a la festa del Noguerola. No estaria malament aquest any que busquessis una persona interessant com podria ser per parlar...
Ja està. L'avançaré. T'avançaré. El pregoner d'aquest any és un periodista molt afamat de la ciutat de Lleida, molt conegut, és José Carlos Miranda Ester.
Home, molt bé.
Redactor en cap del diari Segre.
S'havia criat...
I l'homenatge també diran qui es fa, sí. Que fa amb una entitat del barri que té 110 anys de vida, que és el Centre Excursionista de Lleida.
Molt bé,
això t'ho puc anticipar.
Molt bé. Bueno, ja teniu pregoner, jo deia que haguessis pogut ser tu el pregoner, però bé que no. Que ja...
No. Ni ho seré. Jo t'agraeixo d'haver el teu, d'haver el teu, al qual vaig sortir per allà al mig, i bueno, encantat de la vida, no?, de que et recordessis de nosaltres, però jo no hi participaré.
Miquel Lluís Abaté, moltíssimes gràcies, molt ànim, de veritat, t'ho mereixes, has treballat moltíssim i no us deixes a l'entitat perquè mereix la pena que estiguis al darrere d'en Veix.
D'acord, vale, Cosme, bon
gràcies,
dia.
Gràcies, bon migdia.
Adéu, bon dia.
Doncs gràcies, Cosme. Fins aquí els barris. Recordem que tenim un número de WhatsApp, el 664-526-180. Doncs apa, que sí que arribem ja directes cap a la una, com sempre buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Joan, vas regalar molts llibres ahir?
Sant Jordi, la Rosa, val la pena.
Et van regalar molts llibres?
Bé, jo començo a regalar molts llibres.
Fixa't que t'he parlat de llibres, no de roses.
Mira, Ricard, jo començo a regalar molts llibres. I ara et faig una confessió, encara que estigui el micròfon obert.
No, que estic ple. Doncs
pues mira, ara, dintre de pocs dies, vindran unes persones, no dic qui, perquè hi ha... I s'emportaran de casa meva un miler de llibres.
Caram.
Un miler de llibres. I estaran ben guardats, estaran per consultar, tal, perquè ha arribat el moment que he de començar a fer...
És que els llibres són macos, però ocupen.
Sí, sí.
I van ocupant, i clar.
I aquí en aquest cas, doncs, m'agradarà saber on van aquests llibres.
No, això està clar.
Perquè el dia que jo no hi sigui, doncs, que aquests llibres, doncs, que puguin fer fruit amb algú, donar fruit amb algú.
Molt bé, Joan, escolta, nosaltres busquem aquestes propostes dels nostres pobles, com sempre, cap on ens portes avui?
Pues mira, avui anirem al Pallars Jussà, amb una població magnífica, preciosa, que és la Pobla de Segur.
Ai, la Pobla de Segur.
És una porta d'entrada al Pirineu, perquè la Pobla de Segur encara no es pot considerar Pirineu, però és una porta d'entrada preciosa.
I la Pobla de Segur és famosa per la línia.
Per moltes coses,
sí. Línia de tren.
Línia de ferrocarril, exacte. I també per altres coses, perquè la baixada de les falles que fan a la Pobla de Segur és única. Sí. És diferent de totes les altres del Pirineu, és única. A més, aquest any, si no vaig equivocat, hi baixaran també unes noies de fallaires, si era la primera vegada, no? I, per tant, això és un moment de viure-ho, així que hi haurem d'anar. Així, Ricard, anem a la Pobla de Segur... I diguem que la població està situada a l'aiguabarreig del Flamisell amb la Noguera Pallaresa. Està a 524 metres d'altitud i és cruïlla de nusos de comunicació que menen d'una banda a l'Alt Pallars i de l'altra cap a la Vall Fosca i cap a la Vall de Manyanet. També es pot arribar, i abans era camí de pas obligat per aquí, per anar cap a Pont de Suert, per Viu de Llevada i per Perves. Les arrels de l'actual poble de Segur les hem de buscar al poble de Puy de Segur, que era ubicat enfront del seu castell de Toralla i al peu de la muntanya de Sant Aventí. Tot i que les dades del poble del Puy són llunyanes, avui encara en queda clara i patent la seva realitat. Hauria estat a mitjan del segle XIII que s'hauria produït un moviment de desplaçament de la població del Puy de Segur vers la plana. Una de les realitats més tradicionals de la vila és l'aplec a l'ermita de Sant Miquel del Puy, que se celebra el 8 de maig. Per tant, d'aquí pocs dies podeu pujar a l'aplec i és una cosa que val la pena. Hi ha molta participació. S'hi aplega un tan gran nombre d'assistents que la missa s'ha de celebrar a la plaça de l'ermita de tanta gent que hi puja. A la Pobla de Segur també s'ha de mencionar el comú de particulars, també el fet d'haver gaudit de tres fires anyals ben concorregudes. I recomanem la visita a l'església parroquial amb la imatge de la Mare de Déu de Ribera. I recordar també l'associació que treballa en l'estudi i divulgació d'aquell fet o d'aquell fer i viure tradicional d'abans que van ser els raiers i que es diu Associació Cultural de Raiers de la Noguera Pallaresa. Aquí una abraçada al nostre amic Llorenç Sánchez des d'aquí i també avui una salutació especial per tot un poble, pel poble de Sunyer, perquè aquesta setmana que he parlat amb ells diu que cada dia ens escolten. Per tant, a tota la població de Sunyer una forta abraçada. I per acabar la dita, Ricard, i aquest any que ha plogut tant, o està, a l'abril, diu, si per l'abril sents tronar, ordi i blat no et faltarà. No hem sentit tronar perquè ha plogut suau, però ordi i blat aquest any penso que no en faltarà perquè hi ha bona saó.
Crec que no, espero. Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a la una, busquem la darrera hora des dels serveis informatius i després hi tornem amb la Nacional 240, amb la cuina i també amb les tendències de moda.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Congreso da luz verde al informe que servirá de base para la futura ley que pretende acabar con el botellón y que contempla, entre otras cosas, multar a los padres de los menores que beban alcohol. El objetivo es implicar a toda la sociedad. Congreso, Carmen Lavallén.
Tolerancia cero al consumo de alcohol en menores de 18 años es el objetivo del informe Menores sin Alcohol, que acaba de ser aprobado en el Congreso, con muchas recomendaciones para el gobierno en la elaboración de la futura ley. Ha contado hoy con el apoyo de una aplastante mayoría de diputados y senadores después de 13 meses de trabajo y de casi 40 comparecencias. Entre las medidas concretas, esta es la que destacaba la presidenta de la comisión de la ponencia, la popular Carmen Quintanilla.
Ningún niño podrá conducir un ciclomotor con tasa de alcoholemia y, por lo tanto, habrá controles de alcoholemia.
Controles para la conducción y también para probar la participación de los menores en botellones, que el informe propone prohibir. Es pedagógico, pero también incluye sanciones tanto para los vendedores como para los padres, sustituibles en su caso por actividades reeducativas con sus hijos, y tiene el respaldo no solo de los parlamentarios, sino también de los productores de alcohol.
Felipe VI acaba de entregar los premios internacionales de periodismo Rey de España. Entre los galardonados está Alicia Hernández, la corresponsal de COPE en Venezuela, por un reportaje sobre el tráfico ilegal de gasolina que publicó en New York Times. Sefi García.
Los niños que abandonan la escuela para vender esa gasolina de contrabando son los protagonistas del reportaje premiado, y los niños también son los protagonistas del trabajo que todavía, meses después, le anuda la garganta a los pequeños que se mueren de desnutrición en los hospitales venezolanos. Alicia, nuestra compañera, nos lo contaba momentos antes del inicio de este acto en el que acaba de recibir el premio Rey de España de Periodismo junto a otros 26 compañeros.
Y Ada Colau acaba de valorar la posible candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos. La actual alcaldesa se ha mostrado crítica con el partido de Albert Rivera, pero también con la gestión de Valls en el gobierno francés.
Pero sorprende que se vaya a buscar un candidato en el extranjero, donde, por cierto, su carrera política, digamos, pues ha fracasado y no ha tenido éxito. Y entonces proponerlo para la ciudad de Barcelona, donde no ha estado pisando calle, donde no conoce la situación de los barrios, las problemáticas actuales, pues yo creo que es un tipo de candidatura que en la ciudad de Barcelona no parece muy adecuada, ¿no?
Y hay más noticias en este martes 24 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La población española aumenta por segundo año consecutivo debido a la llegada de extranjeros. En 2017, el padrón registró 146.000 nuevos extranjeros. El número de españoles se redujo en 20.000 personas. Estos datos hacen que en España haya registradas 46.700.000 personas. En los juzgados de Madrid, el conocido como Pequeño Nicolás ha pedido perdón al CNI. Ante el juez Francisco Nicolás Gómez Iglesias, se ha retractado de las declaraciones que realizó, en las que dijo que los servicios de inteligencia pinchaban su teléfono y los de otros ciudadanos de forma ilegal. En su querella, la Abogacía del Estado solicita que el Pequeño Nicolás sea condenado por un delito de injurias graves. Los juegos le pueden salir caros porque le piden 180.000 euros. Y a una semana para la celebración del 1 de mayo, los sindicatos reconocen que el apoyo que dieron en Cataluña a las organizaciones separatistas han generado malestar interno. UGT y Comisiones Obreras se sumaron a la petición de libertad para los políticos presos que lideraron el golpe independentista. No creen que esto reduzca el apoyo a las marchas por el Día del Trabajador y minimizan las bajas sindicales que se han registrado desde ese día. Sostienen que no han sido masivas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En El Espejo hoy nos habláis de la Congregación de los Josefinos y de uno de los proyectos destinados a la infancia que tienen en África.
Nos situamos en Sierra Leona, que es un país golpeado por la pobreza y donde aún está muy fresca la memoria de una terrible guerra civil hace 20 años. Fue precisamente entonces cuando llegaron los Josefinos de Murialdo y se establecieron en la periferia de la capital, Freetown, conociendo el drama de tantos huérfanos y de gran número de mutilados. Así comenzó su obra de apostolado. pasado. Pusieron en marcha las Murialdo Homes para acoger a esos jóvenes. Decenas de chicos, cristianos y musulmanes, han encontrado allí el afecto, la seguridad y el calor de una familia. Además de algunas escuelas para adultos, los josefinos han fundado dos institutos profesionales y uno técnico en los que aprenden más de 2.500 estudiantes, cristianos y musulmanes. Vamos a contar en El Espejo cómo ha renacido la esperanza donde predominaba sencillamente el horror.
Y lo escuchamos en una media hora.
Ahí estaremos. Hasta luego.
Gracias, José Luis. En los deportes, un coche atropella a la campeona de España de triatlón, José Luis Corrochano.
Se acaba de conocer hace tan solo unos minutos que Carolina Routier, Carol Routier, ha sido víctima de un atropello mientras entrenaba con bicicleta. El accidente ha tenido graves consecuencias para la triatleta. Tiene más datos desde Girona, Carles Valdellou.
¿Qué tal, Corro? Así es, de momento todavía confusión en lo que se refiere al parte médico. Eso sí, nos han asegurado desde el hospital que está fuera de peligro. En principio tendría fractura en costillas, omoplato, clavícula y también el pómulo, más algunas heridas abiertas, como tú apuntabas ayer mientras entrenaba entre Bañolas y Olot, preparando la tercera cita de la Serie Mundial de Triatlón, que se celebra dentro de dos semanas. Sufrió un atropello por parte de un conductor, provocándole estas heridas. Recordemos que Carol Routier es campeona de España, como apuntabas, de triatlón, y que debutó en los Juegos Olímpicos el pasado verano en Río de Janeiro.
Ayer, día del accidente, Carolina Routier cumplía 28 años. Fútbol, partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el Liverpool-Roma, el Real Madrid ya está en Múnich para jugar mañana contra el Bayern, y además en baloncesto, tercer partido de la serie de cuartos de la Euroliga, se juega en Baskonia, Baskonia-Fenerbahce, pierde 2-0 el equipo español.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Doncs sapa que, com sempre, ja estem informats des dels serveis informatius de la cadena COPE i obrim la Nacional 240, una Nacional 240 que ahir va viure un dia intens, almenys la nostra, eh? Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez, com estàs?
La vam estirar ahir, la Nacional,
sí.
240.
Tenim una mica de ressaca de Sant Jordi avui, que ja és bo, això.
Sí. Home, jo la tarda em vaig passejar força per l'eix comercial de Lleida.
Sí, jo vaig acabar el programa a les dues i em vaig tirar als carrers, directament.
Què vas comprar, a veure?
Doncs mira, vaig comprar una mica variat, vaig comprar un dels que ha estat més venut a les comarques de Tarragona, que ha estat un recull de contes, que es diu Assassins del Camp. I també vaig comprar un llibre que no era novetat, que això sempre ho acostumo a fer.
Oh, clar,
no?
Que sí.
Llavors vaig comprar un Guadalajara de Quim Monzó.
Bueno, és que els llibres bons són bons ara, quan surten, i al cap de 10 anys.
Ja, quan vingui Lleida, compraré el de la Marta Alòs, que el tenim pendent.
Vaja, que sí. Saps què vaig fer jo?
A veure.
Al final me'n vaig anar a buscar la paradeta dels Amics de la Gent Gran.
Ah, molt ben fet.
La vaig trobar, on ens va dir l'Albert, que estarien a la plaça de la catedral, doncs allí estaven, i sí, vaig agafar les tres roses que regalo cada any, doncs aquest any... Les roses contra l'oblit.
Doncs mira, perfecte, molt bona idea. Encara les poden comprar, recordem-ho,
sí,
que ens ho va explicar l'Albert, al web, i als punts de venda on també eren ahir, per exemple, els Abacus,
sí.
Hi són segur, perquè així també pel Dia de la Mare és un bon regal.
I tant que sí. Escolta, Nacional 240, estem a dimarts ara
ja. Ja ha passat Sant Jordi, canviem el xip, no?
Cuina,
quina gana tinc aquesta hora.
Receptes, anem a parlar de cuina.
Sí.
Escolta, avui et porto un convidat des de Lleida.
Ah, perfecte, presenta-me'l, a veure.
A més, crec que és un lloc que tu hi has estat, crec,
A veure.
Avui ens n'anem cap a lo Champanyet, que és, és una vermuteria-restaurant.
Sí. Però
clar, tu ara, com que des de Reus t'ha agafat l'afició del
vermut...
Ja la tenia,
però se m'ha accentuat, sí.
Doncs avui anem cap a una vermuteria-restaurant que es diu Lo Champanyet, està en el carrer Sant Martí número 2, a la plaça Tritons, de fet, i ens arriba el seu xef, que és el Víctor Colònia, que te'l presento. Víctor, què tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Víctor, encantada.
¿Cómo estás, Víctor?
Pues muy bien.
Bueno, es el mediodía... Lo hemos sacado de la cocina.
Directamente, ¿no? Porque, claro, tenéis abierto... ¿Vos abrís todos los días, Víctor?
Sí, cada día.
Cada día, ¿eh? Yo es que soy de fin de semana, clienta de fin de semana, porque, y es verdad, tenía razón Ricard, conozco el sitio porque además está en una plaza que es de lo más agradable ahora con el buen tiempo. O sea que tenéis un sitio bueno, ¿eh?
Mira, además, puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Pero para sentarte, pedirte un vermut y empezar a leer el libro...
Está muy bien.
Sí. Es verdad, claro,
sí.
Claro. Esto es un planazo.
Un diumenge a mig matí, mig dia, és maco, ¿eh? Doncs allí els tens. Víctor, oye, tú estás en la cocina.
Siempre.
Pero, ¿de dónde te viene a ti la afición de cocinero?
Bueno, esto empezó con mi madre, supongo. Sí, soy el mayor de tres.
Ajá.
Y siempre que salía a mis padres, pues... tenía que hacerme responsable de mis hermanos pequeños.
Ah, sí. O sea, que te viene un poco a la fuerza.
Bueno, al principio sí, pero luego le pillé el gustillo.
Ah, bien, bien, bien. O sea, bueno.
Sí.
Dime, no, perdona, que te he cortado.
No. pues ahí empezó más o menos todo y luego me fui dando cuenta de que me gustaba hacer cosas.
Ahí, o sea, empezó un poco por las circunstancias, pero al final le gustó.
Al final sí me gustó, ¿eh? Sí.
Claro, porque claro, pues.
Luego estudié otra cosa, pero vi que no me gustaba.
Bueno, o sea, que has acabado haciendo lo que te gusta, que eso es muy bueno.
Eso iba a decir.
Sí, sí, lo podría decir, yo sí, sí.
Esto no todo el mundo puede decirlo, es una suerte,
sí.
¿Eh?
Sí.
Muy bien, pues te tienen encerrado en la... Encerrado, lo digo en el buen sentido, ¿eh? Cuidado, encerrado en la cocina de los Champagnet, pero eso lo agradecemos los demás, los que vamos.
Sí, sí.
Oye, en los Champagnet vosotros tenéis menú, tenéis carta y vermuts.
Sí, un pequeño menú que hacemos, pero básicamente trabajamos la carta y la vermutería.
Yo ya te he dicho, Mónica te va a preguntar alguna cosa de los vermuts.
Hombre, no, porque claro, es que ahora es verdad que está muy de moda, es el boom, no, supongo que la carta de vermuts es amplia, ¿no? O sea, porque a veces la gente piensa que el vermut es uno, y no, hay miles de distintas maneras.
Sí, sí, hay muchos.
Hay
la carta de nosotros es bastante grande.
Claro.
Y, sí. Y de Reus tenéis, ¿no?
Al,
Reus.
Algo hemos pillado.
Hombre, esto no puede faltar. Pues,
Porque hoy nos están escuchando desde toda la provincia de Tarragona y Reus y desde Lleida, o sea que...
Claro, claro, el vermut de Reus no falla nunca.
Tiene que estar. Hombre, es de, la verdad es que yo, Mónica, hice un programa desde Reus hace años con un experto en vermuts y la verdad es que...
Es una ciencia.
Es una ciencia y están muy bien valorados los de Reus.
Claro. Y por cierto, Víctor, ¿usas el vermut para cocinar? Porque aquí en, con los cocineros que vienen de aquí, de la zona de Reus, hemos comprobado que es algo que utilizan mucho. No sé si fuera de aquí se usa.
Pues aquí en Lleida no.
No, ¿verdad? No, no hay. Es la tradición esto de que en cada zona se utiliza una cosa distinta, ¿no? Pues, oye, pues pruébalo un día que yo lo he probado en casa y da buenos resultados.
Puede ser, sí.
Experimenta, bueno, pues mira, experimenta.
Puede salir una receta nueva. Oye, hablando de recetas, que creo que nos vas a explicar un plato hoy.
Pues sí, los que más se venden son los caracoles al cava.
Caracoles al cava.
Qué bueno.
No, no al vermut, al cava.
Al cava.
Qué bueno, qué bueno. Pues oye, estoy tomando nota, Víctor. Venga, ¿qué necesitamos?
No sé, depende de la cantidad. Puedes empezar con un kilo de caracoles, básicamente, y pues pasarlos por agua fría dos o tres veces para quitar toda la suciedad del caracol.
Bien.
Ese sería el primer paso.
¿Qué tipo de caracol, perdona? ¿Hay alguno en especial?
No, el no.
El plano, el normal,
sí,
¿no?
Sí, el plano, el normal, sí.
Vale.
Y pues nada, como una vez los tienes limpios, pues a la cazuela.
A la cazuela,
a
¿eh?
A la cazuela, sí.
No a la llauna. No,
a hervir.
A hervir un poco con mucho laurel, pero a fuego lento para que el caracol vaya saliendo.
Vale.
Sin evitar que el caracol muera dentro de la cáscara, ¿no? De lo que lo recubre. Luego, una vez ya están fuera, pues se le agrega sal.
Sí.
Para que quede con un poco de sabor y esperar alrededor de unos 12 minutos. Ese sería el primer toque. Para tenerlos ya listos para el servicio. Eso es antes de.
Vale, perfecto. No, está bien que nos lo vayas diciendo así paso a paso.
Esto es antes de. Luego, cuando ya pasaron de 12 a 14 minutos, pues los paso por un chino y los coloco en una bandeja. Normalmente es plástica. Y ahí ya están preparados para el siguiente paso, que es la finalización del plato.
A ver.
La finalización del plato es el cava rosado que utilizamos.
Sí.
Sí. Y la medida es más o menos un puñado. Porque como es un poquito nada más, un puñado, una mano. Y por lo menos dos vasos de cava rosado.
Vaso, a ver, Víctor, que si no, a ver si yo te pongo el vaso de pinta,
no,
vale.
Medio litro.
Medio litro.
Vale. Medio litro, hagámoslo bien. Sí, medio litro. Y se ponen a hervir. Una vez.
Con el cava.
Con el cava. Lo que buscamos es que el licor salga y luego quede el dulzor del. Y queda muy bien porque la cáscara está para chupar seguro y la carne queda muy suave porque ya está antes, previamente. Ya lleva un
claro,
proceso
un hervido,
un
claro,
hervido,
claro,
sí.
Una cocción.
Sí.
Ah, entonces los volvemos a hervir en el cava.
Sí, serían 6 minutos.
¿Sí?
Sí, queda muy bien de comer.
¿Y ya está?
Y ya está.
Y ya está.
Y
ya
está. Servir.
¿Qué servir. Facilidad?
Se le agrega un poco de alioli al lado a la persona que quiere.
Ah, pero el caracol le ha quedado aquel gusto, ¿no?
Le ha quedado el gusto al dulzor. Sí, le quedan muy dulces.
Anda, pues escolta. Nada, tengo yo curiosidad, me voy a ir yo a los Champagnet a probarlo. Esto, escolta, Ricard, que de mi anemo, ¿qué?
Pues mira, ja ho saps, carrer Sant Martí número 2, allí a la plaça dels Tritons, al fons, allí a los Champagnet y caracoles al cava, que esto lo podemos pedir siempre.
Siempre, se venden
Claro, no me extraña. O sea,
no me extraña, sí.
No, vull dir, una vegada ho proves, repeteixes.
Sí, sí. No, no, és que, a més, quan lo has dicho, he pensado, uy, madre mía, a ver aquí, ¿no? Un plato parece una elaboración complicada y esto además lo podemos hacer en casa fácilmente, ¿eh?
Sí, sí, se puede hacer en casa, muy rápido.
Pero bueno, yo, para ir a aprender de los mejores, voy a ir a probarlos primero y ya luego, si eso, ya me aventuro en casa, ¿no?
Claro. Primero en casa, después ya invitas a gente.
Eso es.
Escolta, que hem tingut el xef de lo Champanyet, el Víctor Colònia. Víctor, oi, un placer que te hayas, bueno, que hayas cogido nada, unos minutos para venir corriendo aquí y ahora te vas corriendo.
Sí, sí.
A la cocina
sí,
otra
sí.
vez.
De vuelta a la cocina.
Eso es.
Víctor, pues, un placer, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Vale.
Mónica, fem una pausa, va.
Vinga, curteta.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
María tiene tres hijas y ha creado para ellas de forma artesanal una colección de cromos con jugadoras de la Liga de Fútbol Femenina.
Ha recurrido a Twitter para completar el álbum de la Liga Española de Fútbol Femenina.
Lo que hago es que se los voy haciendo por equipos. Voy en orden, he ido según los he ido consiguiendo. Empecé por los clubes que ellas seguían y bueno...
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
En Vitaldent pensamos que cuidar la salud bucodental de nuestros pacientes no solo es mirar por su boca, sino también por su bolsillo. Por eso financiamos cualquier tratamiento en 60 cuotas sin intereses. Llama ya al 900-101-001 y pide tu consulta gratis en Vitaldent. 900-101-001.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Ricard, que aquesta cançó que a tu t'agrada
sí,
tant,
sí,
i que ens introdueix sempre al vestidor dels dimarts, diu que pots portar el que vulguis, també depenent de com et sentis. I és que això de com et sentis influeix molt en la tria de roba.
És que té molta raó, eh? Depèn del teu estat d'ànim, fins i tot jo crec que t'influirà a l'hora de triar... Home, jo no, per exemple, però quin pentinat portes. Jo ho tinc bastant fàcil o difícil de canviar, segons mi, però a l'hora, per exemple, d'anar a comprar roba, si el teu estat d'ànim és potent, segurament seràs més atrevit.
Sí, sí, sí. No, jo, tot influeix. A veure què diu l'experta en la matèria, Leida Martí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
El nostre estat d'ànim ens influeix a l'hora de vestir-nos al matí, de què comprem i què no. És això...
Sí.
Científicament testat, eh?
Pues sí. Generalment, si us hi fixeu moltes vegades, això segurament us hi heu trobat, amb el vostre estat d'ànim marca si un conjunt us agrada o no us agrada, i perquè, a més és molt curiós perquè a mi m'ha passat que hi ha vegades que he tingut creuats i no m'agradava absolutament res del que tenia a l'armari i m'he acabat ficant un conjunt que m'havia ficat un dia perquè m'agradava com me quedava i me continuava sense agradar.
Sí, sí, això passa, eh? Depèn de com m'ho vegis. És tan fàcil com la tria de colors, no? Diuen que els dies que igual, estem més una mica més baixos d'ànim, tendim a colors foscos, no? Això, clar. Això per la primavera va molt malament, eh? Està desanimat perquè no vas gens a la tendència.
Pues sí, perquè generalment la tendència és anar cap a colors cridaners o colors més aviat pastels, per tant
treballem-ho això ja des de l'interior, senyores i senyors, perquè aquest any ja ens ho vas avançar dimarts passat, hem d'anar de grocs, de colors lavanda, de verd gespa, colors molt vius i amb molta alegria, que falta fa.
Pues sí,
que
la
falta
veritat.
Fa. Per tant, Ricard, tens presents les tendències que vam dir dimarts passat?
Sí, jo recordo, i vull completar, vull a veure.
Els colors, el brilli-brilli, això de portar la...
Aquesta última no, eh?
Sí, home, sí, ara en parlem. Això de portar les peces més d'esport, a Leida ens vas dir, no, una mica més al glamour, diguéssim, no? Els tallavents, els xubasqueros, tot. Per tant, ens vam quedar amb els brillants, amb el brilli-brilli.
Correcte.
Ens vas dir que torne amb format vestit, amb samarreta, no? Una mica amb tot.
Sí, és una peça que és molt versàtil, que ja sabeu que és un fondo d'armari, al final és un tipus de peça que cada any ve, cada temporada l'aprofitaràs, i és això, és un fondo d'armari, o sigui, és el mateix que diem allò per rebaixes, aprofiteu per comprar-nos un abric bo, Pues a principi de temporada, si voleu un vestidet o una samarreteta, perdó, de brillantets, pues és una cosa que sempre us posa, o tant d'estiu com d'hivern al final, si no és que són colors molt, molt temporals, sempre us la podreu ficar.
Clar, encara que sigui amb un detall, no cal que sigui tota ella, però que porti un toc,
sí,
no?
Clar.
Un detallet de brillantor.
Sí, sí, aquest punt, Mònica, molt...
No, jo
molt
ho dic correcte. Perquè, com que he sentit el Ricard que feia, ai, no sé jo, no sé jo, doncs, home, que pot ser un detallet, una
sí,
passeta.
Sí, pot portar la línia del lateral del jersei, Ricard, clar. O... saps? O no sé...
Un detall, un detall.
Algú.
T'ha d'agradar, sí? De totes
no,
maneres.
No, i tant, clar, t'ha d'agradar. I a la Leire li encanta, eh?
A mi
això sí, això sí, ella no perdona.
Jo sóc una superfana del brill.
Per tant, seguim amb les tendències primavera-estiu 2018. Va, Leida, què més ve?
Continuem, bueno, amb el que és més que res, les tendències de safari dintre de... per portar a cada dia. Al final això només és un recordatori d'una tendència ja que anunciadíssima que sempre la dic i sempre la continuo a dir i no em cansaré de dir, com per exemple són les parques, les gabardinetes, parques, els pantalons així més aviat amb colors beige, una miqueta, per exemple, bombatxats, que també queden molt monos, o aquell verd caqui tan claret que queda molt mono amb una camisa blanqueta, o una bàsica blanca, d'aquestes de fil. És un estil que sempre queda bé. No saps què ficar-te? Fica't un estil safari. Tant com per anar a l'oficina, sí, sempre amb uns complements molt més, per exemple, una cadena duradeta, o uns complements que facin el look molt més arreglat, o si simplement vas a donar un tomb o vas de compres o a prendre alguna cosa amb algunes amigues, doncs amb una sandalieta plana, així una miqueta més informal.
I de fet això, mira, Ricard, jo suposo que això ja hauràs dit, mira, aquí vaig bé, perquè un pantaló així beige, clar, o verd, cagui, això
jo
ens va
fins
bé.
Aquí encara arribo.
Això sí,
sí
que t'ha agradat, no?
Sí.
Ah, és que ja deia, veus com que ja el conec.
Aquesta era per tu.
Aviam, clar. Jo... sí que és veritat que el negre és un color que m'agrada.
No, a mi també.
El trobo elegant, sí, i fins i tot, bueno, elegant però seriós. Però sí que és veritat que alguna vegada a casa et diuen, escolta, sembla que vagis d'enterrament.
Ah, surt una
mica. És que fins i tot els calçotets que no es veuen els portes negres. És que clar... Bueno, mitjons, sabates, pantalons...
Aquí acaba sortint,
senyors,
tot en aquest
aquí,
espai.
Sí, entre la setmana passada i aquesta confidència. És Mònica, la pròxima és la teva,
bueno,
eh?
Bueno, quan vulgueu, i ja saps que em costa poc, també.
Però donar-li aquest... Als que no som tan de brillos o de colors tan cridaners, doncs aquest caqui, aquest beige...
Beige,
doncs,
això
mira,
va bé.
Ja et dona
bé
aquest toc, eh?
A més, són colors molt combinables,
sí,
tant un com l'altre. El caqui és d'aquestes coses que també no passa mai de moda. Si tens una peça, l'amortitzes temporada rere temporada, no? Estil safari, perfecte, m'agrada aquesta tendència.
Després, un altre que, a més, ara quan digui així el nom, que és una miqueta raro, bueno, raro entre cometes, i us expliqui us doni l'explicació, ho entendreu al 100%. La noia prepster.
Què és això?
Va, la noia prepster és aquella...
Prepster.
Prepster.
Mare de Déu, que n'aprenem de coses.
A veure.
Bueno, és que sóc com una biblioteca.
A veure, què és això?
És la noia que va vestida a través dels logos. És com una logomania. Us en recordeu que fa un temps vam començar amb el tema... Bueno, fa anys ja... Bueno, és una tendència realment renovada dels anys de final dels 90, començament dels 2000.
Ah, sí?
Sí, que començàvem tots allò de dir, oi, és que... mira, ara faré aquí una mica de publi, vale?
Fes-la, que si ens volen sobornar, que ens sobornin.
Vale.
Fes-la.
Bueno, amb aquest t'agradarà, a més a més.
A veure.
I a tu, Ricard, també, perquè hi ha col·lecció de Madonna. Quan va començar el boom de la marca del Tommy Hilfiger...
Sí.
Vale, que tu, o del Polo Ralph Lauren, que portaven allò, el logo allò, amb jerseys,
sí,
supergrans,
sí, sí,
o del Ralph Lauren, que sobretot els homes amb el cavallet allà, enorme, també, pues, vale, pues tot això torna els cinturons amb el logo, les samarretes amb el logo, els bolsos amb el logo, logomania total. I en principi aquest tipus de persones que tenen aquesta tendència i que els encanten els logos, se diuen
prepster. Mira, veus, això no ho sabia.
De totes maneres, jo crec que la gent s'hauria de mobilitzar i no comprar ni una d'aquestes peces.
Sí, home, amb els logos.
Clar. O sigui, resulta que els hi fas publicitat gratuïta,
home,
però et costa més i tot, perquè segurament seran peces més cares.
Bueno, però és que estem parlant de logos, ara hem nomenat dos dos marques concretes, però pot ser d'altres que siguin més assequibles, que també...
Sí,
no?
Però bueno, també segueixes fent publicitat.
Ah, bueno, això sí, clar.
Jo aquí, amb el Ricard, un punt superpositiu, perquè a vegades entrem dintre d'unes rodes a les quals no ens en donem compte que fem una publicitat gratuïta i, a més... Bueno, no és que fem publicitat gratuïta, fem publicitat pagant.
Pagant, sí.
Sí, pagant és molt...
Encara és pitjor aquesta.
Que és molt diferent, saps? Bueno, digue-li tendència, digue-li màrqueting, digue-li el que vulguis, saps? Aquest cas, sí. Ui,
al final tothom que faci el que vulgui, eh? Jo dic, jo crec que no s'hauria de fer, però evidentment si ve algú pel carrer i li queda bé la prenda, doncs no el deixaré de mirar.
Clar, però a més mira el que has anomenat. Finals dels 90, principis dels 2000, no és una tendència que cada X anys... Va torna a sortir. Potser és per recordar-nos que la marca existeix, no?
Sí. Bueno, us en recordeu que penso que va ser l'estiu de l'any passat o així, quan Gigi Hadid va començar a treballar molt per la marca Tommy, perquè havia tingut un declive en les seves ventes, i la Gigi Hadid va ser la que en aquell moment era una top super top, vale? Va agafar el relleu en el tema de màrqueting i ha sigut, l'ha tornat a posicionar molt amunt amb la seva línia més casual, més informal, vale? Òbviament, vull dir, les línies que porta més d'alta costura o de trajes, i això sempre ha tirat molt, no? Però amb el que era la línia més casual, el Tommy havia tirat una miqueta avall, i havia tirat avall perquè fa 10 anys, quan comença aquesta tendència, que ara torna a portar-se, clar, va haver com un superboom. O sigui, a veure, qui no tenia un jersei del Tommy? Mm-hmm. Amb el logo.
Sí. No, però és que n'hi ha mil, ara s'han tornat a posar de moda, va dir, en més marques i aquí som, així a l'ample, les samarretes amb el logo de Levi's, per exemple,
correcte,
no? Per tot arreu,
per noi, per noia.
No? Vull dir, és una tendència. No sé, que ens diguin els oients, Ricard, Aleida, si estan a favor o en contra, la logomania aquesta que hi ha, no? Va a Twitter, @copelleida i copetarragona. Que ens ho expliquin. Més tendències, que si no, mira, ens queda ja un minut i mig, Aleida.
Ai, vale, vaig superràpid. Imagina't. A veure, després tenim, aquest any també, vaig superràpid, he ficat el turbo, si us esteu fixant. Escots. Els escots.
Sí?
Una cosa molt afavoridora per les dones, però no només els escots en pico, perquè hi ha molt tipus d'escot. El que passa que a vegades només ens ve al cap aquell en què és més escotat, valgui la redundància.
I no.
En pico, però no. Pot ser ombros a l'aire, això també és un escot, un entrevist, per exemple, amb una gassa, encara que porti el pico, però amb una gassa damunt, és un escot entrevist, a l'esquena, més curteta la peça, un escot de melic. O sigui, bàsicament és que la peça sigui més curta d'algun lloc.
Vale, també he vist moltes només una espatlla a l'aire, no? O sigui, uns escots una mica desestructurats, diguéssim, si parléssim de cuina, seria una desestructuració de l'escot.
Sí.
Molt bé, doncs vinga, i una més.
I després també continuem amb el tema dels estampats.
Ah, sí? Torna?
Els estampats, tornem als estampats. Us en recordeu que vam comentar, penso que va ser fa 3 programes, 3 o 4, reciclar els quadros primavera. Doncs, òbviament, és una de les tendències que continua, no només amb els quadros, sinó també amb les flors, amb els paisatges.
Paisatges?
També entra el tema dels paisatges, també és molt xulo.
Ratlles, digue'm que ratlles també.
Sí, una miqueta.
Ah, una miqueta?
Una miqueta.
Si tu ratlles,
no n'excés, molt de ratlles,
però, bueno,
molt.
Les ratlles, si les piques en forma de quadres, són quadres.
Ai, de tota manera. Soc molt de ratlles. Mira, no volia una confessió, ja la teniu. Pau.
No, aquesta no em val.
No, sí. Això, comences a mirar quantes samarretes de ratlles acumules i dius, potser tenim un problema.
Sí.
Vas com una garça, allò, sí.
Jo ara, crec... ull amb la Leida, que ha dit, si les ratlles les creues, entre si són quadres.
Sí, ja l'he vist, que, o sigui, que millor em tiro més al quadre que a la ratlla aquesta temporada, no, Leida?
Bueno, és que realment venen allò estampats, doncs això, més de quadres, més de paisatges, també de les heroïnes de còmics...
Carai!
Sí, una miqueta friki.
Bueno,
en aquest sentit, però bueno,
al final, estampat, alegria, color, perquè sí, ara sí, senyores i senyors, ja la cosa ja està aquí, eh? Ara ja sí. Molt bé, doncs, Aleida, mil gràcies. Com sempre, és un plaer tenir-te per aquí.
A vosaltres.
T'esperem la setmana vinent, no, Ricard?
No.
Ah, no, què passa la setmana
vinent? És festa, la setmana que ve dimarts.
Ai, dia 1.
És dia 1.
Clar, del treball o del treballador o del que sigui, però és festa.
Sort que tinc el Ricard, perquè si no jo dimarts vindria.
Perquè tingui el calendari aquí.
Si he de vindre aquí amb vosaltres, jo vinc igual, més igual treballant.
No, mira, deixem-ho per l'altre.
Deixem-ho per l'altra setmana, que els oients també estaran de festa. Doncs, Aleida, gràcies, que vagi molt bé.
Un petó a tots.
Apa.
Adéu.
Ricard, és que tu i jo tampoc no vindrem dimarts.
No, tampoc. Ara m'havies enganxat amb el calendari aquí al davant.
Mira, que sort. Doncs jo no hi queia. Oi, quina alegria m'acabes de donar ara. Doncs escolta, ara ja una, continuo el dimarts amb més alegria.
Sí, clar que sí.
Escolta, gràcies, acaba de passar bon dia, que vagi bé.
Igualment.
Adéu.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
A l'UTEC li ofereix la finestra càlida de gamma alta Calain, amb un preu imbatible. Finançament sense interessos per a la rehabilitació de les seves finestres. Som especialistes en el manteniment de comunitats i portes d'entrada. A l'UTEC, més de 30 anys al seu servei. Moltes empreses i particulars avalen els nostres treballs. A l'UTEC, truqui'ns al 973-210-364 i a internet a l'UTEC Lleida.
En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza a precios muy asequibles en toda la exposición. Rinascimento, mobiliario y decoración. Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad, a investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que tenim ja 2 minuts per sobre de 2 quarts. Estem a dimarts 24 d'abril del 2018 amb 25 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Directes cap a les 2, com tots els dimarts, amb la nostra tertúlia dels polítics que tenim ja en marxa amb la Carme Culleré del PDeCAT Unió, que està amb nosaltres ja. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
La Clara Barbal de la Crida CUP. Clara, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Dolors López del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
José Luis Osorio de Ciutadans. José Luis, què tal? Bon dia.
Què tal? Com esteu? Bon dia.
I la Núria Marín d'Esquerra Republicana. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Per cert, deixeu-me que l'últim dia em va fer campana el José Luis i li havia de preguntar a veure com havia anat la compra de marisc.
Ah, la compra de marisc.
Sí, senyor, de fa 2 setmanes, perquè la vegada vam connectar en directe amb el Cosme García, que estava allí, em va dir, hi ha el José Luis Osorio i el Paco Cerdà per aquí.
No, marisc no vaig comprar, vaig comprar més aviat pa i d'altres productes.
Molt bé.
Un que és panarra de mena, doncs també va aprofitar.
Em van dir que tens arrels.
Sí, 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 per part de pare i mare, sí, de Galícia, sí.
Molt bé. Vas cada estiu?
Sempre que hi puc, sí, sempre que hi puc hi bike.
Molt bé.
És una manera també, no sé, de no perdre el contacte
sí.
amb la família, amb els amics, no? I de fet allà vaig estar vivint 2 anys, no? Amb la qual cosa, doncs, el lligam que tinc en Galícia, no? Doncs és immens, no? I no el perdo.
Molt bé dit això, avui és l'endemà de la Diada, força roses, a la part femenina de la taula.
Rebudes. Una.
Bueno,
soc, ja ho sé, soc molt rareta jo.
No, però una, però clara, alguna sempre, rosa o no?
Jo sempre he dit que la...
Part femenina, a mi també me n'han regalat una rosa.
Ah, també t'han regalat una rosa?
No, i m'encanta.
Al José Luis li anava a fer la pregunta quantes sí. n'has regalat.
Ah, jo unes quantes.
Ah, veus?
Sí.
Veus.
Com m'han regalat una, vull dir que...
I llibres també, eh?
Sí.
Sí. Ho dic perquè això cada vegada està més de moda. Ja ni homes, ni dones, ni històries. Però, clar, és roses
que,
i llibres.
És que una mica és això, no?
No, és que la rosa sembla que va més dirigida, encara que, evidentment, José Luis també es pot regalar una rosa a un home, només faltaria. Però sembla que la rosa va més dirigida a una dona. I, en canvi, el llibre pot anar igualment dirigit a un home que dirigit mm-hmm. a una dona, no? Perquè, bueno... Tots hem de llegir.
Al final tots són prejudicis, això, no? Vull dir, un home que no, li has de poder regalar una rosa sense problemes.
No, i a favor de la igualtat, que, clar, doncs, empatem, la no? Rosa i llibre per home i dona igual.
És
no?
evident que les tradicions evolucionen,
sí, correcte,
no?
Correcte.
Jo soc, en aquest sentit, soc bastant tradicionalista, no m'ha agradat mai això de que a mi, personalment...
La
de
Núria
que...
Marín ens acaba de dir que és tradicionalista.
Amb això, perquè sempre no m'ha agradat que em regalin... La tradició diu que la rosa la regala l'estimat a l'estimada, llavors a mi que em regalessin flors,
correcte, ja
els amics o a mi personalment uh-huh. no m'ha agradat mai i fins i tot tinc algun amic que se m'enfada perquè diu, no em deixes mai que et regali no, perquè, bueno, jo amb bueno, aquest aspecte no, per això t'he dit una.
Hi ha gent que el dia de Sant Valentí no el celebra a Catalunya i el dia dels enamorats el fa per Sant Jordi, o sigui que és això.
No, clar, és això.
Però de totes maneres
em compro el llibre.
Abans ho
jo
parlàvem...
regalo llibre, però em compro el llibre.
Abans ho parlàvem fora de micro, no? Una mica de lo que eren les tradicions, no? I jo crec que que Sant Jordi, que la Núria fa una interpretació, uh-huh. no? Però que jo crec que al final el regalar roses, el regalar llibres, ja no té aquest significat, Núria, que ha transcendit, no, tot això i uh-huh. que indistintament de si hi ha una relació de, diguem, d'amor, de parella o una relació d'amistat o inclús de coneixença, se regalen roses.
Molt bé, Guillem Morvera, que està aquí des de fa un minut, però estava tancant un assumpte d'estat a través del mòbil.
Només una coseta, aquest any ho teníem bé, perquè la rosa vermella te la podia regalar el teu estimat i la resta et podia regalar roses grogues.
Bueno, sí. Bueno,
però a mi a ningú se li ha acut regalar una rosa. No,
però a mi sí, em vaig rebre i veus, aquestes sí que em van agradar.
Per què no? Són tan maques com les blanques.
Aquesta no l'hagués acceptat, a més. També t'ho dic.
Pues i dius que no, doncs no saps el significat molt del color fet. Groc en les flors.
Bueno, en aquest cas sí. En aquest cas sí que el conec.
Nosaltres teníem roses taronges, també, molt maques. Per tant, en la varietat sí. està el bon gust, no?
Bueno. Guillermo Orbera, del PSC, què tal? Bon dia.
Bon dia a totes i a tots.
I estàvem fent recompte de roses i llibres.
Sí.
Va rebre alguna rosa?
No, a mi m'ha regalat la meva dona una novel·la d'Inés Plana, que és una escritora de Barbastro, que es diu Morir no és lo que más duele, perquè sap que m'agrada molt la novel·la negra. I jo vaig regalar 15 roses.
15 roses?
Sí.
A la mateixa o 15 persones?
No. A les companyes de feina, a la meva dona i a la seva filla.
Ah, mira que bé que es porta. Jo vaig comprar...
Soy un sentimental.
Jo vaig comprar roses d'aquestes de l'Associació Amics de la Gent Gran, mira, que ja ho he dit tot el dia avui.
Molt bé.
D'aquestes que eren roses contra l'oblit. Que a més aquestes no s'acaben de pansir. Duren.
Bueno, jo em vaig comprar el llibre, que recomano, de la Najat Elashimi, de dones de llet i de mel. I, bueno, l'he fullejat, penso que està molt bé.
T'anava a dir, el recomanes, dic, ja l'has llegit.
No, el recomano perquè he vist entrevistes amb l'escriptora, i és un llibre que fa molt bona, bueno, perquè explica
l'història. Jo amb això soc bastant convencional, a mi m'agraden determinades escriptores, que a més són entre cometes bestsellers, m'agrada molt la Julia Navarro, la Maria Dueñas, i l'últim de la Maria Dueñas, Les hijas del capitán, vaig veure que era un argument atractiu, no?, de... Tres noies, tres dones que estaven a Nova York, que es feien càrrec d'un negoci familiar, en fi, amb tota la situació històrica, familiar i tal. Són llibres que són... Jo, al final, al final, quan abans ho deia la Carme, no? Quan llegeixes, t'agrada disfrutar, i coses que t'agradin, històries que t'enganxin, no? I que, bueno, al marge de si és millor o pitjor literatura, no? Però que passis un bon rato.
Bueno,
no?
Això són gustos personals, claro. Evidentment cadascú té les seves afinitats. Us anava a posar sobre la taula un tema, però ara estava mirant el calendari i resulta que dimarts vinent, que us donaré festa, perquè és dia 1 de maig.
Ah, claro.
És 1 de maig.
Tots a la mania.
El dia del treballador, eh?
Bueno, per això us vaig a preguntar sobre això. 1 de maig a l'any 2018. Té sentit... ha evolucionat l'1 de maig, és a dir...
La precarietat laboral que hi ha avui en dia, però escolteu, tota la problemàtica, o sigui, dels falsos...
L'1 de maig al 2018 és el mateix 1 de maig que als anys 80, anys 90, la gent se'l pren igual, la gent se l'hauria de prendre diferent,
no.
Com serà aquest any?
Jo crec que no és el mateix que als anys 80 i 90, perquè evidentment el sindicalisme vinculat a les reivindicacions de la classe treballadora ha minvat estrepitosament, però no obstant, aquesta dècada, a nivell laboral hi ha diversos reptes que sembla ser que els sindicats majoritaris estan intentant gestionar d'alguna manera, perquè no se'n surten, que són bàsicament la precarietat laboral, sobretot, subjecta als joves i a les dones, les pensions, vull dir, és el gran tema vinculat al món del treball avui al 2018, I tot això, però evidentment no hi ha els mateixos índexs de sindicalisme, per tant, el que dèiem el 8 de març, una reivindicació que només es du a terme les 24 hores del 1 de maig, si no va acompanyada, no, d'uns moviments sostinguts a nivell material al llarg de l'any, que tingui efectes sobre totes les capes que en les que intervé el món del treball, serà no res, no? Serà una declaració d'intencions.
Avui anem a girar cap a la dreta, Carme Culleré.
Bueno, sí, seguint la línia de la Clara, és evident, no és el mateix...
Perdó, tot això també ho deia, perquè ara, si no em falla la memòria, l'any passat a Lleida crec que la manifestació va haver poc més de 200 persones, potser.
Pot ser.
Per això et deia que, bueno, no sé si també les coses van canviant, no sé si la reivindicació és la mateixa o no.
Les reivindicacions són...
Perdona, Carme.
No, et preocupis, només faltaria. Les reivindicacions, el fons de les reivindicacions, són, jo que entenc que són les mateixes, són les laborals, el que passa que potser els col·lectius van variant en funció de la època i la societat. Els drets laborals i mancances, no? Clar, com que la societat evoluciona, doncs aquests drets s'han d'anar adaptant a la societat, i per això dic que el fons crec que sí que és el mateix, però no, potser els col·lectius afectats... clar, ens trobem joves, franges d'edat de majors de 45 anys, les dones, treballs que són, pues, les dones no estan tan representades com els homes, i després també, bueno, sí que ha minvat el sector sindical, però també no oblidem que els patronals també, el que era abans que va provocar l'associacionisme, tot això està minvant. I avui en dia, doncs, bueno, pues busquen, suposo, altres alternatives, que no, jo no sé si la unió fa la força i potser anem una mica massa desperdigats tots, però sí que jo diria que sí que els drets són els mateixos, o si menys no, les reivindicacions haurien de ser les mateixes, adaptades als nous temps, però, clar, adaptades als nous temps, que això és el difícil. I clar, els joves van per un costat, els majors de 45 anys o de 50 o 60, etcètera, que han perdut la feina, doncs incorporar-se al món laboral ja no és el mateix, perquè demanen unes altres aptituds, una formació, etcètera. I les dones, doncs el mateix, no? La definició de què és la que s'ha de cuidar de la casa, doncs encara és massa... està massa estabilitzada, i el fet de compaginar la dona li suposa dificultats, però bueno, continuem reivindicant.
Núria Marín.
Jo diria que en el món laboral és cert que si pensem en els anys 60, 70, 80, s'ha complicat moltíssim el que és el món laboral, no? És una situació molt complexa, no? Hi ha tot el tema, com dèiem, de, per exemple, s'han retallat drets laborals per la porta del darrere, o sigui, no legislativament, però a la pràctica molts treballadors veuen retallats els seus drets laborals, per, i això perquè ho doni, doncs la prequeta laboral ho agafes o on hi ha 100 darrere teu que ho agafaran, no? En el tema de les dones, aquí no hem millorat, vull dir, la desigualtat de sous entre, per la mateixa feina entre homes i dones, estem igual, continuem estant igual. I han aparegut noves figures que afegeixen, com deia, aquesta complexitat a les reivindicacions laborals, que és, la, per, només per posar un exemple, la figura del fals autònom. O sigui, el fals autònom, per què és un fals autònom? Doncs perquè no és autònom, o sigui, perquè és un treballador que es contracte per part del, de, per mi, un mal empresari, perquè hi ha bons empresaris i mals empresaris, per tal d'estalviar-se el sou de, o la cotització de l'aportació a la Seguretat Social de que treballa. Per tant, és una realitat molt complexa i aquí jo sí que crec que els sindicats han de fer una reflexió profunda de quin és el seu paper, perquè el fet de que, com tu bé deies, no, amb una manifestació de l'1 de maig, amb tota la problemàtica laboral que estem vivint i que només hi hagi 200 persones quan els qui convoquen són els sindicats, home, tenen un greu problema, els sindicats
ha baixat,
bueno, i per què ha baixat?
La doncs, gent no hi creu, suposo,
bueno, doncs, jo em sembla que si jo, jo me plantejaria per què la gent no creu en l'afiliació, per què m'ha baixat l'afiliació, quin és el meu paper, potser estic massa lligat a certes dinàmiques, no? Heretades.
Jo a nivell pràctic també apuntaria que el ser un dia festiu i poder fer pont, doncs, és una cosa que desestabilitza. Jo dic a nivell pràctic.
Bueno, és evident, això que et demostra la priorització o la importància que té per la població
el temps lliure,
l'oci, no?
Claro.
I aquí bueno, són és molt complex, no?
És a dir, si,
no?
Fos, és un si sistema... fos un dia laborable, no sé si seria diferent, això volia dir, eh?
Però fixa't tu, és un sistema en el que estem immersos, estem gairebé, jo diria, esclavitzats, en el qual, i ho he dit diverses vegades, hi ha una precarietat laboral bestial i, en canvi, estem transformant el nostre oci en anar a comprar. En anar a comprar, probablement, despesa superflua.
O passejar. Perquè,
no, bueno, los coches y coches que van a Puerto Venecia, de Lleida a Puerto Venecia, bueno, de escàndol.
Bueno, però estan en el seu tren de ferro, si
sí,
volen.
No. És que jo no, perdona, jo no estic dient que no estiguin en el seu tren de ferro, l'únic que estic dient que potser que reflexionem com a societat, no? Quina societat volem, quin món laboral volem, quin oci volem,
Guillermo,
i eduquem, sisplau.
Sí, gràcies. No, jo agafo una mica el fil del que ens has demanat, no? De valorar què està passant, perquè cada cop es mobilitza menys gent comparat amb els anys 80. No? Jo primer faré una valoració estrictament objectiva i pragmàtica, després la meva opinió. No? És evident que cada cop hi ha menys sindicalistes, cada cop hi ha menys reivindicació, i és una fotografia, eh? Vull dir, no és lo que... Cada cop la gent reivindica menys. Jo crec que és perquè als anys 80 hi havia moltíssimes coses per reivindicar, moltíssimes. No hi havia un estatut dels treballadors, no hi havia drets sindicals, no hi havia convenis col·lectius, no hi havia... Escolta, hi havia molt per davant, sobretot per equiparar-nos als països del nostre entorn, que nosaltres portàvem darrere una dictadura que ens va retrasar moltíssim en drets, sobretot laborals, sindicals, etc. Per tant, la pregunta, què és el 1 de maig dels anys 80 amb els 2018? Doncs primer, que no hi ha tantes coses a reivindicar. Què vol dir, que estem bé? No. Ja sé que la lectura fàcil és dir, què estàs dient, que ara estem bé, que no s'ha de reivindicar res? No. El que dic és que ara vivim en un país que, ens agradi o no, és un estat del benestar, hi ha una sèrie de prestacions que ens costen a tota la societat molt generalitzades. És cert que cada cop van a menys en funció de quin partit governa, cert, però hi són. Hi ha una sanitat pública més o menys bona, però hi és. Hi ha una educació pública més o menys bona, però hi és, que abans no hi era. Hi ha una sèrie de drets col·lectius laborals que estan recollits als estatuts dels treballadors, que hi són. Hi ha uns convenis que hi són, que abans no hi eren. I això a mi em fa pensar que molta gent se queda a casa o se'n va a la platja, perquè considere que no val la pena sortir al carrer, perquè hi ha molta gent a Lleida i a Catalunya i a Espanya que considere que no té coses que reivindicar. Ja sé que això, per alguns partits polítics, pot semblar que no, perquè clar, s'acaba la història, s'acaba l'argument. Si nosaltres estem en política per canviar les coses i la societat no vol canviar les coses, s'acaba l'argument. Però si fem una valoració objectiva en comparació del que és de tota aquesta trajectòria dels últims 40 anys, diguem-ne, de la lluita de classes, de la lluita dels treballadors, és evident que l'any 2018 hi ha coses, deia coses diferents, coses adaptades als nou temps. Sí, jo crec que hi ha menys coses que reivindicar que als anys 80 que sortien de la dictadura, però que estava tot per fer.
Sempre hi ha per reivindicar,
Puc intervenir breument? Ah, a nivell legislatiu, Estàs parlant a nivell legislatiu. Sí.
Totes, les nivell legislatiu. No, no, les normes sempre...
Però, només, només un contrapunt.
Tu reivindiques drets, i drets són lleis.
Jo t'ho diré una cosa només, perdona. Els sindicats tenien... Només un moment.
Ho dic perquè després farem la ronda de rèpliques.
No, però només un moment. Els sindicats abans representaven els treballadors, els defensaven, etcètera, etcètera. Avui pensem que hi ha torns d'oficis i advocats d'oficis que molts dels treballadors els estem assistint per aquí, no pels sindicats.
Ha canviat molt el sistema.
Per això et dic que la societat ha canviat. Tanco aquí.
Des dels 80, moltíssim.
José Luis Osorio.
Sí, la veritat és que és un context molt diferent i malgrat els avenços que n'hi ha hagut, hi ha molts sectors, moltes capes de la població que estan molt desprotegides. Com apuntàveu, dones, joves, persones amb més edat que estan en un tram d'edat que si se troben en l'atur o perden la feina, doncs veritablement la seva situació és força complicada i a més trobo que malauradament a Espanya l'edat se penalitza. Quan a d'altres països d'Europa tenir una certa edat i tenir una certa experiència és un valor afegit, sembla que aquí en algunes empreses és justament el contrari. I de fet, molts convenis col·lectius, doncs, han quedat obsolets, amb la qual cosa la negociació és molt dura. Sí, per tant,
per què no surten el 1 de maig aquestos al carrer?
Doncs perquè valoren molt el seu temps lliure, segurament, i com que el temps lliure és un valor, doncs posen els dos contactes.
No serà tan greu, suposo.
I perquè els convenis col·lectius abans eren més propers i ara es negocien a nivell autonòmic i estatal, vull dir que els d'aquí ja no tenim poca cosa a dir.
I per això, el temps lliure és també un valor i com apuntàveu, moltes famílies segurament posen els dos cantons de la balança que me convé més i potser doncs, i amb tot el dret del món sopesen, valoren que un dia en família té molt més valor. Per tant, el context ha canviat, les reivindicacions, òbviament, són legítimes, són necessàries, els sindicats juguen un paper fonamental, imprescindible en qualsevol país avançat i democràtic, però trobo que algunes de les seves consignes i també el to que alguns líders sindicals empren, no ara, sinó des de fa alguns anys, doncs s'ha quedat una mica obsolet i no s'ha adaptat als nous temps.
Dolors López.
Sí, a veure, és una realitat, no?, que el paper dels sindicats no és el mateix ara, a l'any 2018, que fa 30 anys, no? En aquell moment hi havia una sèrie de drets laborals que calia assolir. En aquests moments, aquells drets laborals que calia assolir, inclús la Núria ho ha reconegut, no?, les lleis estan, no?
Inclús...
Inclús la Núria, és veritat.
No sé, perquè ha reconegut.
No, sí, ha reconegut que els drets laborals, inclús has dit, sí, els drets laborals existeixen, la legislació
sobre
la llei, la legislació hi és, a vegades, si la llei t'empare, Núria, quan un treballador és acomiadat, ara, per això, i la Carme ho sap molt bé, per això estan, no els sindicats en aquest cas, però sí els advocats, per reclamar allò que li correspon per llei, per llei, allò que li correspon per llei al treballador. Per tant, el fet de que tinguem una llei, el fet de que tinguem uns drets laborals és molt, molt important. Sí que és cert que en aquests últims anys, i parlo de fa 10, no?, quan estàvem, o 7 o 8, quan estàvem en plena crisi econòmica, es van destruir molts llocs de treball, es van destruir molts llocs de treball. Això també va significar que alguns empresaris, però no per estalviar el sou, com tu has dit, perquè els falsos autònoms, l'empresari no s'estalvia el sou. El que passa és que si vol prescindir d'aquell treballador, com que és autònom, no té aquests drets laborals, que penso que són molt importants per tots els treballadors, no? I que aquell que té un contracte per compte aliena té uns drets diferents, que també els té l'autònom, però diferents. En qualsevol cas, aquells llocs de treball que es van destruir durant la crisi econòmica, afortunadament s'estan recuperant. I el dia 1 de maig s'estan recuperant.
De quina manera?
S'estan recuperant.
Fem campanya.
No. Podeu fer totes les matisacions que vulgueu, però s'estan recuperant.
Gràcies al govern espanyol.
S'inclinen d'altres, però aquells difícilment se recuperen.
Això és com Buen Camino.
No, i a partir d'aquí ens trobem...
Amb quins sous, Dolo?
No, ens trobem amb un 1 de maig descafeinat. Descafeinat per què? Pues, per una banda, perquè ja s'han assolit aquells drets laborals i tenim una llei que ens empare. Dos, acabo ràpid. Dos, dret laboral ja consolidat, per tant ja no es té que reivindicar això. Dos, s'estan tornant a crear llocs de treball. I tres, el que també s'ha apuntat, no? Un pont de 4 dies pues no afavoreix precisament que hi hagi més participació en una manifestació, perquè la gent pues s'estimen més gaudir del seu temps, amb tot el dret.
Anem al torn de rèpliques, que si les feu breus us donarà més temps a parlar tots. Jo, en aquest punt, el que sí que vull dir és que segueixo reivindicant des de fa 3 anys que es moguin tots els festius a dilluns i ens estalviem ponts i històries. Però bueno, això no ve al lloc. Clara Barbal.
No, clar, jo penso que, bueno, seguint amb la línia de que els sindicats majoritaris han perdut un horitzó estratègic atractiu de cara a la gent treballadora, que no s'ha recuperat, Dolo, no s'ha recuperat.
Sí,
i tu puc dir,
s'estan creant llocs de treball,
El que passa és que és això, que els sindicats no... O sigui, al marge de les reivindicacions laborals que ja estan consolidades a través dels textos legals, els sindicats no han entès que... o tenen una visió molt rígida del que significa el món del treball i no han entès que el que fas dins del teu lloc de treball té efectes sobre la resta d'esferes de la teva vida. És a dir, la teva situació laboral té implicacions en la teva educació, en la teva salut, en l'accés a l'habitatge. És a dir, la destrucció de llocs de treball va comportar que molta gent perdés la seva vivenda. I això tampoc s'ha recuperat, i això els sindicats tampoc han estat a l'alçada, com a altres països, de fer córrer aquesta reivindicació paral·lela als teus drets laborals. I això que dèieu, clar, la gent, si un 1er de maig cau en un dia festiu, en lloc de manifestar-se, evidentment, prioritzaran el seu temps lliure, perquè quan vius explotat, quan vius explotat laboralment,
Clara, vius explotada, Clara, t'exploten a la CUP, jo que t'exploten a la CUP.
Jo faig 3 feines, Dolo.
En l'àmbit dels temporers, potser. En l'àmbit dels temporers, potser.
No, temporers. El jovent que treballa a les grans cadenes comercials...
Doncs si hi ha explotació, s'ha de denunciar.
Claro.
Però anem al cas concret, anem al detall.
Clara, si t'exploten, quan t'exploten,
ho has de denunciar. O senyor Z m'explota, doncs aleshores...
Vaig sortir el primer de maig, però què vull dir? Quan vas sobrat d'hores extres que no te les remuneren, quan estàs fent jornades completes que
pues
no estan remunerades...
Però si molt jovent...
Però això està passant, no, això, no? Clar, és un cas
molt jovent que accedís al primer lloc de treball o està estudiant i compagina, etc, se sent explotat, tampoc hi va a la manifestació de l'1 de maig.
Però això els sindicats no els han interpel·lat encara.
La societat actualment funciona d'una altra manera.
Fixeu-vos amb les taxes. Qui no adreix comissions UGT? Treballadors industrials que venen de convenis específics de fa 30 anys i treballadors públics. I el món laboral ha canviat.
Perquè el treball públic és el món que encara no està molt estancat.
Jo crec que el model sindicat estatal està basat en la subvenció.
No, però a més, jo crec que els sindicats en general s'han acomodat també.
Sí,
els sindicats s'han acomodat.
Clar, però vagues ja no se'n fa, pels motius que sigui.
Només se fan polítiques.
Perquè no te les pots permetre, ja t'ho diria. Hi ha molta gent...
No, és igual, però abans se'n feien, els 80, 90 i 2000.
Sí, però ja hem arribat a tal nivell... Però hem arribat a
tal. Darrerament se n'ha fet unes quantes aquí.
Però són polítiques, Ricard, no són vagues de treballadors.
D'altres tipus de vagues, però són de les que descomptaven dies laborals, també.
No se pot considerar vaga.
Jo dic vagues amb piquets, no una vaga política.
Tu dius vagues de treballadors.
Claro, no estem parlant del 1 de maig, no parlem del... Jo que sàpiga, no parlem de polítics i vagues polítiques.
Però és que jo recordo alguna vaga política.
I després, una altra cosa, el moment de la crisi va comportar que vingués molta gent a treballar de països del voltant. Aquesta gent no s'afilien als sindicats, claro, ni van a fer vagues l'1 de maig.
Ni es manifesten.
Jo ja no he volgut parlar de temporers.
Us queda minut i mig, ho dic per anar molt breu.
No he volgut parlar ni de temporers, ni de gent sense papers que estan explotant. No, però és que només parlant de la gent
que té papers,
però la gent denuncia, la gent que té papers,
negar que avui en dia hi ha explotació laboral és negar una evidència.
Però mira, Núria, parleu, el que es consideri explotat, el que es consideri explotat, el que té que fer és denunciar.
I se'n va al carrer.
Però de què serveix?
I se'n va al carrer, Dolo, en sèrio.
Perquè reconeixen els seus drets.
Escolta, jo que de veritat sembla que visqueu amb el món de Yupi.
No, 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 és el món real.
No, no, el món real.
Els sindicats això sí que ho controlen.
I els sindicats estan per emparar aquestes situacions d'explotació.
Mira, jo he posat el tema i tanco aquí. He posat el tema dels falsos autònoms, que és molt greu i ningú l'està abordant.
Perdó, Núria,
però és l'estan explotats.
Han fet una denúncia sindicats a una cooperativa càrnica, Núria, Mollerussa, per els falsos autònoms. Una denúncia, perquè me va tocar comentar
al programa de
Santi Ros, me va tocar comentar aquesta notícia.
Però tu saps...
Que passe. Sí, que els sindicats denuncien temes dels falsos autònoms.
Els sindicats. Però tu saps que si tu ets un fals autònom i tu denuncies, tu també reps una multa.
Però perdona,
perquè tu ho has acceptat.
Si tu no estàs d'acord amb la teua situació, si tu no estàs d'acord i consideres que s'estan infringint els teus drets,
però tu de
menjar laboral.
Però tu tens sobre viure.
Les lleis laborals permeten...
Tot arribem a les dues...
Així no s'avançaria mai.
Bueno. Sempre se'ns queda curt, això ja ho veig, això. Guillermo Rovira, Carme Cullera, Clara Barbal, Dolors López, José Luis Osorio, Núria Marín, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana i fins d'aquí dues setmanes.
Bona setmana.
I nosaltres arribem a les dues. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20, que acabeu de passar un bon dimarts.